El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
No tornem encara del tot a Sabadell, us ho dèiem, una de les missions que tenim avui al Cafè de la Ràdio és entendre el que està passant a Ucraïna, on continua l'esclada de tensió, l'anunci dels Estats Units d'enviar 8.500 soldats ha estat respost per Rússia amb unes imatges de maniobres militars, amb llançaments de missils i assajos per protegir els aeròdroms en algun punt de la frontera oest del país. Els Estats Units han qualificat els exercicis de preocupants, malgrat que Rússia ha explicat que un cop acabin, les tropes tornaran a les bases permanents. I mentrestant, Occident segueix apostant per una solució diplomàtica per apagar el foc i també les brases. Ernesto Pascual és professor col·laborador dels Estudis de Ciència Política de la UOC. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
I per intentar ajudar-nos en aquesta missió d'entendre què és el que passa exactament a Ucraïna, comencem per aquí. Quin és l'origen de tot plegat i què és el que ja està passant exactament?
Bueno, l'origen es remunta als anys 80 i a l'espai postsoviètic, després de la caiguda del teló d'acer, i en aquell moment s'arriba a uns acords amb Rússia dient que la OTAN i que els Estats Units no avançaran al territori postsoviètic. Evidentment, això no s'ha complert. Molts dels països han entrat en la Unió Europea i també en la OTAN, i l'última frontera que Moscou estava disposat a acceptar era el fet d'Ucrània, Ucraïna. I en aquest cas, Ucraïna, a 2014, es va posar d'acord amb la Unió Europea per intentar una aproximació tant d'integració dins de la Unió com dins de la OTAN, i aquí és on comença tot el conflicte.
Per tant, en certa manera, Rússia vol defensar uns drets històrics sobre un territori que havia estat seu, no?, i que ara no vol, per dir-ho d'alguna manera, i parlant en llenguatge molt planer, que passi a estar sota la influència europea. Seria aquesta la qüestió.
Bàsicament, s'ajunta això, el fet de que Crimea era històricament russa, és la seva sortida estratègica al mar Mediterrani, i, per una altra part, bàsicament és una qüestió de seguretat. Perquè els oients ho puguin entendre, és una situació similar a la que es va produir als anys 60 amb el govern de Kennedy i la crisi dels míssils cubans. Per molt, com ho diria, trist, no?, que sembli, el que manté l'equilibri entre les dues potències és la capacitat de resposta que tindrien davant d'un atac balístic al seu territori. En el cas dels anys 60, el que passava és que no tenien temps de resposta als americans si hi hagués un atac des de la illa de Cuba. Aquí, perquè ho entenguin els oients, és el mateix. Si s'instal·len míssils a Ucraïna, queden a 500 quilòmetres de Moscou i són 5 minuts. El temps de resposta de la Unió Soviètica calculat en aquests... Perdó, de Rússia, calculat en aquests moments, està entre 12 i 15 minuts. Per tant, és una amenaça a la seva seguretat i integritat territorial.
I a partir d'aquí, les posicions de tots els països que s'han anat desenvolupant són, per dir-ho d'alguna manera, les estàndards en un conflicte d'aquestes característiques? És a dir, aquest mateix explicàvem, no? Els Estats Units surten ahir i diuen desplaçarem tants soldats. I acte seguit, pràcticament, Rússia penja un vídeo en aquest nou món de les xarxes socials, no?, ensenyant maniobres militars en una zona no determinada, però que podria ser molt pròxima a Ucraïna, no? Això és una mica la guerra freda traslladada al segle XXI?
Sí, bàsicament tornem a començar com a... El que ha aconseguit Putin, que és posar el món en una situació bipolar quan no ho és, en el sentit de que Estats Units té molt clar que el seu enemic és Xina, o sigui, o que la seva posició estratègica de les seves tropes està a Àsia Pacífic. Rússia no té les capacitats que demostra, sí que té un gran exèrcit, etc., però no té una capacitat militar d'una guerra prolongada. S'està repetint aquest esquema, però bàsicament perquè aquí estem parlant d'una guerra a Europa i els únics que no són participants d'aquest conflicte polític directament en la negociació, els que no estan asseguts a la taula, són els europeus. I poso un precedent, és a dir, en lo pitjor de 2014, del conflicte de Donbass, de l'annexió de Crimea per part de Rússia, francesos i alemans es van sentar per aconseguir que ucranians i russos arribessin a un acord de mínims. Aquests acords no s'han complert, per suposat, perquè Rússia no ho ha complert, s'han complert alguns, altres no, perquè el govern ucranià tampoc ho ha complert, però com a mínim es van seure a una taula i taula i va haver-hi una discussió i una solució diplomàtica. En aquests moments el que està passant és que s'està negociant entre Rússia i Estats Units, és a dir, el model bipolar de la Guerra Freda, que tu deies, i també els russos estan governant, parlant amb els britànics, per exemple, però no estan parlant directament amb la Unió Europea. I aquest és un dèficit de la Unió Europea, no tenir una política exterior i de defensa forta.
I aquí està donant un actor que, per bé, no és que estigués desaparegut, òbviament, però del que ens sentíem a parlar potser poc, que és l'OTAN, no? Estem tornant a sentir parlar una mica de les posicions que està prenent l'OTAN en tot aquest conflicte, no?
Uh-huh. És l'altre negociador. Rússia està parlant bàsicament als Estats Units, com t'he dit, en Gran Bretanya també. Hi haurà una reunió de caps d'estat major russos i britànics i amb l'OTAN. Quin és el problema? Que l'OTAN realment és una subcontrata que té la Unió Europea amb els Estats Units per defensar el seu territori. I per tant, aquí és l'àmbit d'influència on els europeus, si portessin una idea comuna, podrien fer una negociació que permeti la solució diplomàtica. De fet, és molt difícil que cap dels dos, tu has dit, s'estan responent o desplegament de tropes, etcètera, etcètera, amb una situació de tensió, amb una situació de negociació que tindríem cada dia, cadascú de nosaltres, el que intenta és tenir una posició de força. Això és el que està passant. Ara el que s'ha de tractar de fer és desmuntar aquesta posició de força. Els europeus, en no tenir una representació pròpia, és indirecta a través de l'OTAN, però hem de recordar que l'OTAN bàsicament està comandada per als americans. Només s'ha de recordar els discursos de Trump, o les bronques, millor dit, de Trump, als aliats europeus per no aportar els diners que havien d'aportar, no? O sigui que tampoc és un interlocutor molt diferent al que és Estats Units.
En tota aquesta situació, a qui és a qui més li interessa aquest conflicte en aquests moments? A Rússia, als Estats Units, a l'OTAN? És a dir, quan hi ha un conflicte sempre hi ha algú que té ganes, no?, en certa manera, que hi hagi aquesta tensió. Pel que em deies abans, és Putin buscant aquest món que deies bipolar?
No, sense dubte, com t'he dit, als Estats Units en aquests moments, a pesar de que el president Biden passa per uns moments de popularitat molt baixos, i també per la gestió de la Covid en el seu territori, per l'enfrontament que té contra els antivacunes, etcètera, potser en aquest sentit li vindria bé una autoritat, una força, etcètera. Però, en general, els Estats Units té una posició molt clara i tots els seus efectes geoestratègics han anat per intentar embolquejar Xina i tenir-la vigilada, perquè consideren, òbviament, i amb tota la raó, que és la nova potència, no? Putin té més a guanyar en aquest aspecte de la venda que sempre ha fet de la Gran Rússia i, sobretot, de posicionar-se en una situació que, com t'he dit abans, de tornar als anys 60 i 70 en la que Rússia és la gran potència, perdó, la Unió Soviètica és la gran potència, i situar ara Rússia en aquell mateix pla, però és fictici. Si bé això li pot convenir, jo crec que és més una situació de salvaguarda dels interessos, com t'he explicat abans, de seguretat, en el sentit de seguretat física, de la no arribada de missils tan a prop de les seves fronteres. Però, finalment, si això no es resol, com t'he dit, tampoc la Unió, Rússia té la capacitat de mantenir una guerra a llarg plaç, no? I, per tant, no li interessaria forçar la situació.
Per tant, a priori, el més normal que passi és que això s'acabi canalitzant en algun tipus d'acord entre tots plegats, no?
Un acord de difícil solució, perquè la posició de guanyar, o sigui, de que els Estats Units no es retirin i és complicada i igualment la dels russos és complicada. Potser qui va opinar més sincerament sobre tot això és el general de l'exèrcit alemany que va ser o que li van fer dimitir, que va dir claríssimament que ens despedíssim de Crimea, i és lògic, o sigui, probablement això és una part de l'acceptació del conflicte, i que cert respecte cap a les demandes de Rússia s'haurien de tenir, no? I en aquest aspecte, doncs, el més normal és que pogués acabar no dient que Ucraïna no entraria a l'OTAN, sinó més aviat que es pospon, perquè tampoc hi ha un interès massa especificant que entri molt ràpid, no? Que es posponi. I tot això es podria dilatar d'aquesta manera, no? O arribar-hi a un acord d'aquesta manera.
Per tant, doncs, repte majúscula també el que hi ha aquí de veure com acaba desencadenant-se aquest conflicte, però si més no, sembla que el camí, si tothom ho vol, podria estar certament encarrilat. Ernesto Pascual, professor col·laborador dels Estudis de Ciència Política de la UOC, gràcies per atendre'ns avui al Cafè de la Ràdio i pràcticament m'atreveixo a dir-li que anirem parlant, perquè crec que el conflicte anirà per llarg també i segur que haurem d'analitzar diferents passos. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Igualment. Bon dia a tots.